A punt de tocar dos quarts de dues al rellotge, a Ràdio L'Escala, traiem el peu, traiem el nas, sortim a la plaça. Una plaça que torna a la graella després de moltes setmanes d'aturada, i és que ja fa ben bé un mes que no teníem aquest programa en antena. A la plaça hi participen membres o representants de tots els grups amb representació al consistori. Gent com en Lluís Ciprés, que ha començat la tertúlia ja fa una bona estona. Lluís, com anem?
Bé, molt bé, aquí, començant la tertúlia, amb el síndrome d'abstinència de tant de dies.
N'hi havia ganes, ja us he vist. A mesura que anava arribant, quan jo estava acabant l'informatiu, ja engegava la tertúlia i ja hi havia temes que segur que poden ser apassionants. Fa, Rafel?
Fa.
Fa que sí?
Fa. La pretertúlia.
La pretertúlia. A vegades ens agradaria
obrir
micro ja, perquè a vegades en el pre i en el post és quan es diuen coses de veritat. Sí, Rosa?
I tant, totalment d'acord.
I els oients, doncs, avui se n'han d'estar perquè no. En aquells moments no hi ha micros oberts. Robert, sigues molt benvingut també.
Igualment, gràcies.
En Robert, per Convergència i Unió, ha estat el més puntual a l'hora d'arribar.
Premi. Bueno, ho intentem.
Sí, premi o no, fins que no s'han obert micros, tampoc no hi ha pogut dir la seva, no? Sigues molt benvingut, Robert.
Gràcies.
La tertúlia, doncs, som o la farem amb aquests tertulians. En Robert Bosch per Convergència i Unió, en Rafel Bruguera pel Partit dels Socialistes, Lluís Ciprés per Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida i la Rosa Caballero per Junts per l'Escala Esquerra Republicana. La dinàmica, la de sempre. Jo us prego allò, màxima concisió a l'hora de les notes, amb la calada i l'enrocada. Com voleu fer-ho? Robert?
Vinga, va.
Va, endavant.
Arribat el primer.
Ja que és el primer, doncs el primer qui dirà la seva.
Jo la calada la voldria fer pel... Bueno, jo el partit la voldríem fer per l'acord que ha signat, que ha sortit, em penso que era ahir o abans d'ahir, amb l'alcalde amb les ruïnes per treure els cotxes de dintre el jaciment, reubicar-los, deixar allò com un espai d'oci. Penso que és molt positiu. Tampoc és una setmana amb moltíssima, diguem, gruix de notícies, i crec que aquesta és la més important, almenys per nosaltres. I la calada va en aquest sentit, de deixar el jaciment d'Empúries lliure de cotxes i reconvertir-ho. Doncs pensem que és una idea positiva i que està bé.
Uh-huh. El conveni es va signar dissabte, sí. En els informatius locals es va notificar ahir dilluns.
I per celebrar l'any nou no farem enrocada.
Caram, això és un discurs positiu.
Sí, va.
Per què no n'hi ha, o per què n'hi ha tantes que no voleu centrar?
És igual, discurs positiu avui.
Molt bé. Rafel, calada i enrocada.
Sí, la calada la vull fer pel... Aquests primers dies d'any han començat tota una sèrie d'obres, i en els propers dies, un parell de setmanes, doncs en començaran unes altres, com l'aparcament de Cales Monges, el de l'Escorxador, l'entorn de la sala polivalent, la penúltima fase de l'Alfolí, sembla que serà la penúltima, la rotonda del barri Rosalau, les obres a la ronda del Pedró, el camí ramader, diguem-ne, i a la Creu, i el ressaltatge de tota una sèrie de carrers. Però jo el que voldria destacar és que és una inversió al voltant d'uns 2 milions d'euros, més o menys, si no estic mal informat, i que es financia a través de, o bé, subvencions per una banda, entre d'altres el pla de barris, recursos propis de l'Ajuntament i també romanent de tresoreria, és a dir, superàvit. I per tant, són tota una sèrie d'obres, d'inversions, pateixo uns 2 milions d'euros, que es fan sense acudir a l'endeutament, sense acudir al deute, al préstec, no, al crèdit. I pel que fa a l'enrocada, a partir de l'atemptat tremendo, terrorífic de París, que em sembla que hem de condemnar a tots, i estic convençut que ho fem, doncs s'ha suscitat un debat que no és nou, que és la dicotomia, pretesa dicotomia, entre llibertat i seguretat. I jo és el que voldria posar sobre la taula, en el sentit de que no són dos conceptes antagònics, molt al contrari. No hi ha seguretat sense llibertat i viceversa. Per tant, no són dues coses diferents, sinó que són dues cares de la mateixa moneda, i per tant jo crec que hem d'estar molt amatents. Podríem parlar de la llei de seguretat que està ara al Senat, però en fi, no val la pena. Però en tot cas sí que ressaltar que hem d'estar amatents, perquè sota aquesta pretesa seguretat no perdem cotes de llibertat.
Aquí s'ha dit, doncs també en parlarem. Lluís, calada i enrocada, vinga.
Sí, jo com que és la primera vegada després de l'any, voldria fer una calada i una enrocada globals de l'any 2014, no? Després la calada seria que el turisme, la indústria turística, més o menys s'ha mantingut, l'any, jo crec que l'any 2014 s'ha mantingut, no sé si ha augmentat o no, però jo crec que ha anat força bé, tenint en compte la crisi que tenim al nostre país, els països normalment que venen, la gent que ve aquí, doncs jo crec que no ens podem pas queixar. Per tant, aquesta seria la calada. L'enrocada d'aquest any seria al contrari, seria doncs el malestar social que hi ha al poble de l'Escala, amb gent que pateix molt, i això tenim uns punts per avaluar-ho que no fallen, que és l'increment de feina als serveis socials, aquí se'ls ha de reconèixer que estan doncs molt apretats, l'increment d'assistència a Càritas i l'increment, en aquest cas, també d'assistència que fem a la plataforma d'afectats a la hipoteca. Estan passant coses que no havien passat mai. Jo voldria dir, per acabar, que va haver-hi un dia a les 11 de la nit, van haver de trucar a la regidora de serveis socials perquè hi havia un problema doncs urgent, que no es podia esperar. Hi havia dos menors i dues persones més, no es podia esperar. I vàrem trucar també a Càritas, perquè tots dos, tinc de dir, s'ha de reconèixer i us ho vull agrair, tant la regidora de serveis socials a les 11 de la nit, com la Càritas, vàrem portar perfectament bé i va solucionar el problema. Doncs aquestes dues coses, diguem, contrastades, que és per un cantó que el turisme sembla que va bé, que aguanta, en canvi per l'altre cantó augmenta la gent amb problemes econòmics aquí al poble.
Aquí està dit, també hi he apuntat, doncs, Rosa, tanquem el cercle de les notes i llavors obrirem de seguida la tertúlia.
Bé, nosaltres com a enrocada portem una mica el tema lligat en part amb el que has comentat tu, Rafael, de les obres, però des d'un altre punt de vista. Nosaltres creiem, sempre hem denunciat quan s'han fet els pressupostos cada any, que es veia reflectit un superàvit important, i també lligat amb el que diuen Lluís Ciprés. A vegades aquest superàvit també hauríem de prioritzar quines són les necessitats reals que té el poble. Hi ha gent que s'ho està passant molt malament, i també pensem que hi ha obres que són necessàries, obres que són molt necessàries, obres que potser no ho són tant, i també ens fa una mica la sensació que a pocs mesos vista de les eleccions doncs comencem a veure en renou el poble, i és que això passa cada vegada. Ja sé que són obres que s'han de fer, moltes són necessàries, algunes no tant, però sembla mentida que quan falta poc per les eleccions comencem a veure en renou. Llavors també ens fa una mica la sensació que a vegades es fan feina dues vegades o feina que tampoc acabem de veure del tot necessària, o que fem les coses malament i que després han de tornar a repetir i refer. Per exemple, el tema del pàrquing de Cales Monges. Avui hem vist que està tot esbotzat, tot obert, tot aixecat, quan s'havia deixat mig a punt, provisionalment o no, a l'estiu. I és que ja ho sabíem que s'havia de fer aquesta remodelació, però clar, és que està tot aixecat, és que el que es va fer abans de l'estiu no ha servit de res. Llavors, pel que fa el que comentaves de Sant Martí, d'entrada ho veiem amb molt bons ulls també, i tant, només que ens fa por una mica això, no? Quan ens costarà, perquè tot allò requereix també una ordenació, uns treballs, i ens agradaria saber doncs quan ens acabarà costant tot plegat, perquè estem en una situació difícil. Per més que se'ns digui des del govern central que la crisi, doncs comencem a veure, i al final aviam, la situació és, jo no sé vosaltres, però jo no he notat personalment, i la gent del meu entorn no ha notat que surti de la crisi. Tots continuem patint retallades i continuem veient al nostre voltant gent que s'ho està passant molt malament. Això pel que fa a la calada. Pel que fa a l'enrocada, ens anem una mica Nosaltres la calada que proposem és la Cort Mas Junqueras, perquè també té un... Bé, és malgrat que intentem sempre parlar de coses del poble, la transcendència que té a nivell municipal és brutal. A més, aquestes eleccions municipals per nosaltres són una mena ja de recta final i d'injecció per començar aquest procés cap a la independència. I per tant, tot i que la data de les eleccions plebiscitàries no és la que nosaltres hauríem volgut, per fi s'ha desencallat el tema, hi ha hagut un acord i això és per nosaltres digne de calada.
Molt bé, doncs 21 minuts i seran les dues. El telèfon és obert si des de casa volguéssiu intervenir-hi per sumar-vos o per discrepar o per puntualitzar alguna de les notes o dels temes aquí plantejats. Voleu començar per algun especial? Proposo jo.
Jo volia fer, si em permets, un breu apunt sobre el tema de turisme que ha comentat el Lluís. És veritat el que ell diu, però a l'altra cara de la moneda, una dada. La despesa per turista i dia està als nivells de l'any 2003. És a dir, sí, el turisme va funcionant, funciona, però per fer els mateixos diners que es feien fins ara, necessitem més turistes.
Molta més gent.
Més turistes. És a dir, que ha baixat la despesa per turista i dia. Repeteixo, a nivell de l'any 2003, de fa 12 anys. Per tant, jo crec que aquí tenim una dada preocupant, tenint en compte que el turisme, evidentment, és un dels motors fonamentals, junt amb les exportacions, de l'economia del nostre país.
No, jo sobre el que ha dit la Rosa, només que un apunt, no sabia que havien començat ja el pàrquing subterrani a Cales Monges. Pensava que...
Avui estava tot aixecat.
No, home, subterrani no.
No, subterrani no.
A mi em varen dir a l'Ajuntament que allà hi anava un pàrquing subterrani. Vaig preguntar, altre cop hi posareu cotxes, me'n recordo? Van dir, no, els cotxes seran...
No, que jo sàpiga, no, de moment el que es fa és aquella plaça tan gran
vosaltres
que s'havia deixat...
Vosaltres esteu l'equip de cobert, teniu més informació que nosaltres.
El que es fa ara és la plaça gran que hi havia a sobre, la plaça, diguem-ne, de Sauló, s'empetiteix per encabir-hi més cotxes, això sí. I és l'obra senzilla que es fa, que s'engega ara.
L'obra senzilla, però clar, que ja s'havia fet el mes de juny, em penso que era abans de l'estiu, i ara s'ha tornat a aixecar tot i es torna a fer de... No, però és que s'ha aixecat tot. S'ha aixecat tot, no se salva, no és que continuï una part del que ja s'havia fet, és que s'ha aixecat tot. Per això dèiem que a vegades tenim la sensació que fem les coses dues vegades.
A mi m'agradaria destacar, no sé si voleu afegir alguna cosa més, si no, estirar el fil d'Empúries, perquè trobo que és un acord que sigui històric.
Si em deixes fer un apunt sobre el que ha dit en Rafael de les obres i el superàvit, bueno, el superàvit no té res a veure amb estar bé de tresoreria. Que passa que el superàvit, la manera que l'han aconseguit en el pressupost es veu molt fàcil, és pressupostant obres i no executant-les, que és una manera, però s'ha aconseguit així. Llavors, el que jo em plantejo, que no ho entenc de cap manera, és com pot ser que hi hagi, si és que hi és, el superàvit que reflexa en els pressupostos i un ajuntament governat per PSC Iniciativa tingui el centre de dia tancat. A mi no m'entra. Jo el tindria obert amb el superàvit que hi ha, perquè fa una funció social importantíssima. I en canvi el centre de dia està tancat. Per tant, amb tant de superàvit, jo no sé si és més important fer un pàrquing subterrani o tenir obert un centre de dia.
No,
sí, és una mica el que dèiem, que quan ja es planifica aquest superàvit, perdona, Rafael, ja es planifica aquest superàvit, sembla que ja es vegi que està encaminat a una sèrie d'obres que s'acabaran fent finalment i que en certa manera ja sembla, es preveu que aquest superàvit anirà per unes obres que es volen executar. Llavors, no és que trobem malament que es planifiqui aquest superàvit, el que passa és que, clar, el que sí que considerem, i va una mica lligat amb el que deia Robert, que hi ha necessitats. I realment el centre de dia o més ajuts a la gent que necessita que s'ho està passant malament, o fins i tot creació de llocs de treball per la gent que tenim al poble que està aturada, que això es podria fer des de l'Ajuntament, hi ha precedents en altres llocs, doncs perquè no es podrien destinar aquests diners a ajudar més a la gent de casa, la gent que s'ho està passant malament, en lloc de potser tantes obres fetes, tornades a fer, tornades a començar, obres que potser no són del tot necessàries, ara com ara, quan superem la situació de crisi, ja en parlarem d'anar fent fent més aparcaments soterrats i ja, ja en parlarem, però d'entrada potser tenim altres prioritats.
En Rafael i després en Lluís.
No, a veure, si per comptes de superàvit l'Ajuntament tingués dèficit, serien enrocades cada setmana. Però com que hi ha superàvit, perquè es fa una bona gestió econòmica, doncs se li ha de posar una mica de pèls al tema, no? Vull dir, va, ho entenc.
No és la crítica al superàvit, sinó allà on es destinen els diners, Rafael. Què fem amb aquests diners?
Jo crec que el superàvit ha de servir perquè la gent estigui més bé. Un pàrquing soterrat està bé després de tenir un centre de dia obert. El que no pot anar davant...
Qui és que parla de pàrquing soterrat?
Ja volia intervindre.
És que, a veure, si em permeteu, voldria acabar.
Pàrquing soterrat no, però Rafael mateix pàrquing dos cops.
O sigui, tots dos heu parlat de pàrquing soterrat i sembla que es dona la imatge a la gent, a la gent que ens està escoltant o veient, de que ara l'Ajuntament està fent un pàrquing soterrani.
Pues no. ho ha dit el representant d'un partit que està a l'equip de govern, per tant, li donem la nostra confiança.
No.
Deixeu acabar en Rafael.
Això per una
banda. I llavors en Lluís que hi digui la
per una altra banda, també. Clar, l'argument pobre, des del meu punt de vista, dir, oh, bueno, però és que, esclar, aquí les obres... Primer, les obres ja està bé que es facin, però resulta que n'hi ha algunes, sense dir quines, de que no haurien de ser prioritàries, que es digui quines, i que potser resulta que la gent afectada doncs, es pot sentir enfadada o es pot sentir tal, per tant, que es digui quines. I tercer, el tema del centre de dia, aquí ja n'hem parlat en altres ocasions, el centre de dia, que va ser, jo crec, una iniciativa interessant, molt interessant, va arribar un moment en què hi havia 4 o 5 persones, si no recordo malament, i per tant... era absolutament inviable des de tots els punts de vista i l'Ajuntament va adoptar una solució que va ser que les persones necessitades continuen tenint l'atenció, no s'ha deixat de prestar el servei, és a dir, el servei s'està prestant i la gent necessitada de centre de dia té el recurs i té la possibilitat de tenir assistència, simplement com una fórmula diferent que fa sostenible la situació, perquè de l'altra manera no ho era. I, per tant, em sembla que això és... En fi, ja n'hem parlat moltes vegades i és perfectament conegut.
Sí, el que passa que...
Lluís, que acabi.
Sí, no, jo ja m'havien dit que la ràdio, sobretot, no facis ironies, que parla ben clar i no vulguis fer allò ironies. Jo he fet una ironia perquè sí que és veritat que fa 2 anys, quan el govern va presentar a mitja legislatura doncs el que havíem fet, varen dir allà que les monges, ja sabeu, jo soc molt anticotxes, i farem un pàrquing. Jo dic, un altre pàrquing al mig del poble? Diu, bueno, i per treure-se'm de sobre, van dir, serà subterrani. I ho deia de coi, ho he dit, jo sé el que fan a les monges, i ho he dit una mica de broma, però no ho faré, seguiré aquesta teoria de que per ràdio no es poden fer ironies. Per tant, això era una... ja ho sabia que no ho feien.
Home, no ens feu ser tan seriosos a la ràdio.
Sí. Home,
Lluís,
continua... Però he vist que tothom s'ho fa en sèrio.
Però continua fent-ne d'ironia, sí. Sisplau.
Va. Després, el del centre de dia, jo estic d'acord amb en Robert, amb quan el centre de dia, però voldria tenir que es tingui una cosa clara. S'ha de municipalitzar els serveis a les persones. La policia, que serveix a les persones, la sanitat, no és municipalitzada, però és l'administració de la Generalitat. I el centre de dia, quan s'obri, té de portar personal a l'Ajuntament, gent que depengui de l'Ajuntament. No pot ser ni contractar ni cooperatives ni quantos. S'ha de començar a municipalitzar tot el que es pugui i, sobretot, el fonamental, les persones que estan en contacte amb persones. Fixeu-vos-hi bé, la policia, la sanitat, l'ensenyança. Doncs la sanitat, també el centre de dia, encara que sigui un soci sanitari, també tenen de ser persones
totalment
contractades per l'Ajuntament.
Totalment d'acord amb això. I a més a més, una altra cosa, un govern de pretesament d'esquerres i progressista hauria de... No, ho dic en el comentari que, clar, que el centre de dia doncs no és rendible. Jo crec que hi ha una sèrie de coses com ara el transport públic, la sanitat, l'educació...
No han de ser rendibles.
No han de ser mai rendibles.
Han de prestar el servei.
Ah, exacte, i precisament ja la càrrega l'ha d'assumir el govern, sigui el govern local, el govern de la Generalitat o el govern de...
El problema, quan he dit rendible, no volia dir econòmicament. No me feu dir el que no he dit. Jo no ho he dit, rendible econòmicament.
Sí que no hi anava.
Precisament, si algú és defensor del dèficit pel que fa als serveis públics, sóc un servidor. Per tant, no. El que he dit és que era insostenible perquè no hi havia gent, perquè no hi havia demanda, perquè no hi havia clients, entre cometes. com perquè es justifiqués una infraestructura d'aquestes característiques, i es va optar per una altra solució. Perquè, però aquestes 5 persones, 4 o 7 si són ara, tenen el servei. El tenen.
Lluís, i ho tanquem, sí, perquè no vull tancar la tertúlia d'avui sense parlar d'Empúries, perquè és important el que ha passat.
Només
el
que m'ha fet gràcia que la Rosa diu pretesament d'esquerres. Ja, jo critico Iniciativa precisament perquè no és prou d'esquerres, i no ho és prou, ni ho va ser amb el tripartit, ni ho és ara aquí a l'Escala. Però me fa gràcia que me digui pretesament d'esquerres una persona que des d'un partit que està precisament, ha fet com a calada la pacte Junqueras-Mas, que Mas no és d'esquerres, i un partit que va bloquejar el fet de que en el Parlament de Catalunya es digués aturar la licitació del CAP i es va haver de canviar per revisar.
Endavant, perquè aquí ara no en sortiríem. Sisplau, valoreu-me, opineu-me, comenteu una mica la calada que portava avui en Robert. Aquest conveni que es va signar dissabte, de fet, estava aprovat ja per ple municipal, però la bastida de llarg, diguem, la signatura oficial va ser aquest dissabte entre el director general de Patrimoni, el senyor Joan Pluma, i l'alcalde Estanis Puig. Aquest conveni per a la reestructuració de les zones d'aparcaments d'Empúries, vol dir tots els cotxes a fora del que és el recinte arqueològic, perquè es pugui posar en marxa aquest nou centre d'acollida. Primer s'aparcarà, es passarà pel centre d'acollida, després es podrà visitar el recinte arqueològic. A més, hi ha aquella permuta de terrenys. L'Ajuntament cedeix l'ús d'un espai municipal 2.000 i escaig metres quadrats, a canvi la Generalitat cedeix 2.000 i escaig metres quadrats als de tocar la porta de Marina, per entendre'ns, que es podran visitar o s'hi podrà accedir des del passeig peatonal. Grosso modo, aquests són els punts d'aquest conveni. I a més, un tercer, que seria el compromís entre Ajuntament i Generalitat, el compromís que d'aquí a juny es posarà en marxa o es parlarà de quin organisme, de quina estructura hi ha d'haver per implicar més l'Ajuntament en la gestió o en la decisió de tot el que afecta a l'entorn empurità. He resumit en res, en segons, allò que dèiem a la notícia d'ahir. En Robert li donava la calada. M'agradaria que en parléssim una mica tots.
Bueno, jo crec que ho has explicat bastant, o has resumit bastant bé. Jo voldria anar una mica més enrere, en el sentit de que la gestió del recinte arqueològic, o la gestió del territori d'Empúries, vaja, durant molts anys va anar una mica, o ha anat una mica per separat. Per una banda, la Generalitat, o en el seu moment la Diputació de Barcelona, dins de casa seva, per entendre'ns, entre cometes lo de casa seva, perquè encara hi ha terrenys que són privats dels arqueològics, i per un altre costat l'Ajuntament, doncs, que no, fa molts anys va comprar uns terrenys que s'hi va fer un aparcament, etc. Jo crec que a partir de fonamentalment del Pla Especial d'Empúries, el que es fa és un document que es consensua en aquell moment amb la Diputació de Barcelona i també posteriorment amb la Generalitat, quan la Generalitat assumeix les competències, la cessió d'Empúries, i la voluntat és de que hi ha una gestió compartida. I un dels temes que cal compartir necessàriament és tot el tema de l'aparcament. Per què? Doncs perquè és absurd que per aparcar o per entrar a les ruïnes d'Empúries, en aquests moments resulta que trobes el centre neuràlgic, que és la botiga, el centre d'acollida, el lloc d'informació, els lavabos, etc., no al principi de la visita, sinó en el centre, al mig del jaciment. Llavors, el que es fa, jo crec que amb bona visió, és, per part d'Empúries, per part del recinte arqueològic, fer, construir l'edifici aquest centre d'acollida, i, per tant, això necessita necessàriament que l'aparcament que hi ha allà s'hagi de treure perquè sigui fora, i que per tant la gent aparqui, que vulgui anar a la platja va a la platja, si ben dinat vol anar a visitar les ruïnes d'Empúries, pugui entrar, es pugui informar en el centre d'acollida i a partir d'aquí fer la visita. I per tant hi ha una gestió compartida que s'ha de fer i que s'ha d'acabar de veure quina és la figura jurídica, no? Perquè evidentment hi haurà uns espais compartits que s'hauran de gestionar d'una manera compartida, i s'haurà de veure quina és la fórmula jurídica que s'adopta com tu deies, doncs, no sé si serà aquest estiu o d'aquí uns mesos, que es acabarà de perfilar si a través d'un consorci, si a través d'un organisme autònom, si a través d'alguna figura en el que s'impliqui la Generalitat per una banda i l'Ajuntament per l'altra, per la gestió d'aquests espais comuns, que a mi em sembla que és un avenç molt important.
Lluís, Rosa, Robert...
Jo conec poc el tema, però per el que m'esteu explicant, per el que ho he llegit, però per el que m'esteu explicant ara, jo m'assumaria completament a la calada d'en Robert sobre aquest, i el que acaba d'explicar en Rafael, m'agradaria d'acord que és molt bo pel poble.
Sí, sí, ja he dit el que havíem de dir al començament, no? que d'entrada veiem aquest projecte amb molt bons ulls, només que ens preocupa una mica què ens acabarà costant finalment, és el tema.
Fins aquí. No sé si en Robert hi vol afegir alguna cosa més respecte a l'exposició inicial.
Tot un dit.
Doncs llavors parlem de l'any. L'any que acabem de començar, 2015, un any que serà molt marcat per les diferents cites electorals. El 24, em sembla que és 24 de maig, les municipals. El 27 de setembre, les del Parlament. El novembre, serà el novembre, no entenc, les generals?
Bueno, veurem.
De moment haurien de ser.
Jo crec que no.
No? Més enllà?
Jo crec que sí.
Doncs haurien de, però veurem com acaben sent les generals. Per tant, estem en un any en què hi poden haver tres cites electorals.
I les del Barça?
També. I qui sap si en l'Escala també, el Futbol Club L'Escala.
Ah, potser.
Qui sap si també, perquè acaben, si més no, acaben mandat aquest final de temporada. Tot això, tot aquest garbuix, com s'encara, la Rosa ja ha fet una primera pinzellada també a les notes, com encarem aquest any? A nivell municipal, Esquerra Republicana, Iniciativa, Socialistes, han fet públic i tenen clar qui serà el seu cap de llista. Convergència i Unió entenc que també ho tenen clar, però s'acabarà d'oficialitzar el 30 de gener. Amb tot aquest, amb tot plegat, va, fem-hi uns titulars des d'ara fins a les dues, un tema que serà una constant tot aquest 2015, entenc.
Jo voldria preguntar una cosa, ja que tinc l'ocasió, així és com que és una pregunta i callo. Degut a aquest pacte de Convergència i Esquerra Republicana, aquí a l'Escala, aquest consell de que es vagi, que es puguin fer pactes municipals, hi ha alguna possibilitat?
Mira, m'agrada molt que facis aquesta pregunta. perquè no només perquè el senyor Junqueras ja va deixar molt clar que el pacte a nivell nacional no té res a veure a nivell local, no només per això, perquè nosaltres sempre hem sigut independents. Tots els pactes locals que qualsevol municipi hi arriba són només locals, mai hem seguit premisses a nivell nacional. No només per això, sinó perquè nosaltres a l'Escala tenim molt clar, tenim un programa, vam fer un programa fa 4 anys, que ens el vam creure moltíssim. És un programa que l'hem continuat treballant durant aquests 4 anys, l'hem ampliat, l'hem retocat, fins i tot estem contents perquè molts punts d'aquest programa electoral nostre l'equip de govern actual se'ls ha fet seus, per tant tampoc anàvem tan desencaminats. Nosaltres tenim una línia molt clara i és la que volem seguir. De cap manera et podria dir que l'acord que hi ha a nivell nacional s'ha de reflectir a nivell local. De cap manera. Què vol dir això? Que no pactarem mai de la vida amb algú? No, evidentment no estem dient això. Estem dient que nosaltres ara no tenim com a punt de mira cap pacte a nivell local amb ningú. O sigui que ningú es pensi que podrà utilitzar Esquerra Republicana per fer fora algú o per fer entrar no sé qui. No, Esquerra Republicana té la seva línia, té el seu programa, el tenim molt i molt clar, ens l'hem treballat moltíssim, tot un equip de gent durant molt de temps, i el volem tirar endavant. Llavors, en tot cas, quan hi hagi els comicis electorals, la gent del poble haurà de triar quin és el programa que creu que té ganes, que el sedueix més i que volen que es porti a terme. Però mai de la vida pensant en pactes ni en casaments, perquè és que algú pugui dir que traurà prou bon resultat perquè, però no suficient i que haurà de pactar, és una mica superb. Qui pot dir que traurà molt bon resultat i que necessitarà pactar? És superbia, perquè no sabem què passarà el 24 de maig, no ho sabem. Per tant, si algú vol parlar de pactes, que en parli a partir de l'endemà, si és que hi ha d'haver pactes, perquè a veure que no hi hagi prou majoria absoluta per part de ningú, tampoc té per què implicar que hi hagi d'haver necessàriament un pacte. Per tant, qui vulgui parlar de pactes, a nosaltres de moment que no ens miri.
No, respecte al pacte Mas-Junqueras, Clar, jo no l'he vist. És a dir, el que han acordat és que hi ha voluntat de que hi hagi un pacte, però l'estan negociant. De moment el que sabem és que Esquerra Republicana, sense que es canvien els pressupostos de la Generalitat, i per tant amb retallades, etc, de moment votarà a favor dels pressupostos. I per tant, en Mas, de moment ja tira endavant els pressupostos.
Sí, però...
Dos, respecte al tema municipal, doncs, bé, dir també que el dia 7 de febrer nosaltres ja tenim, com se sap, nomenat, elegit el candidat, en Víctor Puga, i per tant el que farem el dia 7 doncs, serà un acte públic de presentació, per dir-ho d'alguna manera, del candidat al vespre, cap al tard, en el qual doncs, evidentment, en el seu moment, d'aquí uns dies, suposo que ja sortiran els cartells, o sortirà la publicitat, etc, la convocatòria, per tant, doncs, la crida a la participació dels escalencs a l'acte de presentació d'en Víctor Puga com a alcaldable.
Intentarem venir-hi. També voldria deixar-te molt clar que no és cert, tal com dius, no hi ha hagut un sí als pressupostos, s'està negociant, això sí que amb això sí que estem d'acord, s'està negociant, i en tot cas hi ha un seguit d'esmenes a sobre de la taula que Esquerra Republicana ha presentat pel que fa als pressupostos.
Esquerra Republicana ha retirat l'esmena a la totalitat.
Però s'estan...
O no.
A la totalitat, sí,
no.
Sí, però hi ha una sèrie d'esmenes que s'han de retocar, hi ha una sèrie d'esmenes que s'estan negociant. Retirar l'esmena a la totalitat també obria el camí a poder encetar el diàleg i pactar els pressupostos, i d'això a nivell local també en sabeu molt. Aquí hi ha hagut també...
Ja els analitzarem. Queda un minutet. Aquí, el cara a cara, que continuarem de fora micro. Convergència i Unió, sembla que finalment sí, aclareix calendari. L'actual portaveu a l'Ajuntament havia dit no, a finals d'any, abans de final d'any, sabrem el candidat. No el vam saber a final d'any.
Ara, nosaltres sí.
Oficiosament, va dir, el sabreu. Us el comunicarem. No es va comunicar.
30 de gener.
Ja anem un mes més tard. Ara sí, està encarrilat tot el procés.
30 de gener l'assemblea.
Un tastet aquí a la tertúlia.
No.
El nom, jo no el diré, Déu me'n guard, ara no, perquè no me l'han conegut formalment.
No, però no perquè no, sinó perquè el 30 de gener celebra l'assemblea i és de prudència que els militants tinguin l'opció de tirar-ho endavant o tirar-ho enrere. Per tant, el 30 de gener al vespre se sabrà si els militants ho tenen a bé, i esperem que sí.
Esperem que sí. Vinga, doncs, arribem a les dues. Lluís, Rafel, en Robert, en Rosa, moltes gràcies a tots. Igualment. Fins la setmana entrant. Ens han picat les dues. En de seguida la informació d'àmbit general. Ara les notícies en xarxa. Edició migdia.
Utilitzaran per denunciar els impagaments de la Generalitat.